la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 230 des dels nostres inicis i quarta d'aquesta setena temporada. El comunicat de la mort de Jean-Luc Godard, als 91 anys d'edat, a Gole, Suïssa, informava d'un suïcidi assistit i que la seva única malaltia era l'esgotament. El temps l'havia vençut i no volia seguir formant part de la banda dels vius. L'havia matat ja tantes vegades com a cineasta, com a intel·lectual, com a artista, que almenys ara seria ell el que decidís sobre la seva darrera mort. Finalment, Godard, de la mateixa forma que li succeeix el ballarí del primer dels relats d'El Placer, producció de l'any 1952 dirigida per Max Ophüls, ha caigut extenuat, esgotat, quan tots els seus amics, coetanis i companys s'havien marxat ja. Ha tancat els ulls quan ha volgut. Fosa negra. Però abans d'endinsar-nos en aquest tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Fetes les presentacions, no ens queda més que començar.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Jean-Luc Godard va néixer a París un dimecres 3 de desembre de 1930 en el si d'una família acomodada i protestant. Fill de Paul Godard, metge suís, i Odile Monod, filla de Julien Monod, fundador de la Bon Paribas. Quatre anys després del seu naixement, la família es va traslladar a Suïssa. Jean-Luc va passar la seva infància a la banda suïssa de Llac Llaman, on el seu pare tenia una clínica a la finca del seu avi. L'esclat de la Segona Guerra Mundial, l'any 1939, va marcar la seva vida. Però aquesta situació d'inestabilitat no va ser un impediment per tal de que el jove Jean-Luc quedés enamorat del setè art. Aquest enamorament sobtat va ser a causa d'un llibre anomenat Esbozo de una psicología del cine, del novel·lista francès André Malraux. En aquest llibre, l'autor francès reflexionava sobre el paper del cine a la societat. Finalitzat el conflicte bèl·lic, Godard va tornar a París, on es va interessar per la pintura i l'antropologia. L'interès per l'antropologia li ve per la influència de Jean Rouch, un antropòleg que es va convertir en el primer director de cine documental, l'anomenat Cinéma Vérité. Els cineastes del Cinéma Vérité utilitzaven equips de televisió lleugers per captar la realitat gairebé sense filtres, intentant arribar a un acostament el més proper possible a la realitat i creant un relat el més objectiu possible. Jean-Luc es va matricular a la Sorbona per estudiar etnologia. Durant aquesta època era assidu als cineclubs parisencs i a la Cinemateca Universitària, on va conèixer els futurs membres del moviment anomenat Nouvelle Vague. L'any 1950 va començar a treballar com a crític cinematogràfic de diverses revistes, entre elles Cahiers du Cinéma, on utilitzava el pseudònim de Hans Lucas. En aquesta publicació va coincidir amb la plana major de la Nouvelle Vague, és a dir, amb François Truffaut, Eric Rohmer, Claude Chabrol i Jacques Rivet.
C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder. T'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir afin d'y puiser le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères, oui. T'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu, que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures et ton vieux peignoir mal fermé et tes bigoudis. Quelle allure! Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour et t'aliéner ma vie entière? Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Devant mes amis, quelle catastrophe! Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau. Non, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute et un tyran. Tu n'as pas de cœur et pas d'âme. Pourtant, je pense bien souvent que malgré tout, tu es ma femme. Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport. Arrange-toi devant ta glace. Accroche un sourire à ta face, maquille ton cœur et ton corps. Au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaie de te montrer gentille. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller.
Al morir la seva mare l'any 1954, es va traslladar de nou a Suïssa, on va treballar com a paleta, fet que va utilitzar com a argument per al seu primer curt anomenat Operación Beton, un documental sobre els treballadors de la construcció a Suïssa. Després d'aquest, en va rodar 3 més: Infame Cotet, Inista d'Or i Charlotte et son Jules, on va retre homenatge al poeta John Cocteau. A finals de la dècada dels 50, concretament l'any 1959, Godard va començar el rodatge del seu primer llargmetratge, Al final de l'escapada, o com tothom el coneix, A Bout de Souffle. La pel·lícula estava basada en una idea de François Truffaut, del que en aquells anys era molt amic, i amb la col·laboració de Claude Chabrol. En realitat, no existeix un guió d'aquesta pel·lícula. Truffaut li va presentar la idea a Godard i aquest va escriure una breu guia de filmació que va abandonar a continuació per confiar en la seva habilitat per la improvisació. El metratge, protagonitzat per Jean-Paul Belmondo i Jean Seberg, va suposar una revolució en la forma de filmar, a l'utilitzar tècniques fins aleshores poc ortodoxes com era rodar càmera en mà, utilitzar un estil documental o saltar d'un pla a un altre. Malgrat no aconseguir cap premi al Festival de Cannes, va guanyar l'Os de Plata al Festival de Berlín, així com el premi Jean Vigo.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Un any després, el cineasta va dirigir el seu segon llarg, El Soldadito, que va ser prohibit a França durant 3 anys. Aquest film va estar protagonitzat per Anna Karina, actriu amb qui es va casar un any més tard i que va protagonitzar diversos dels seus projectes posteriors. Després d'aquesta producció, Godard va col·laborar amb altres integrants de la Nouvelle Vague com a actor, codirector o productor. Al mateix temps que va dirigir pel·lícules veritablement influents que van ser aclamades per la crítica cinematogràfica. Per mencionar-ne alguna, Banda Aparte o Pierrot el Loco. Alguns dels premis que va aconseguir durant aquesta època van ser el Premi Especial del Jurat i de la Crítica de la Mostra de Venècia per Vivir su Vida, el seu segon Os d'Or per Alphaville i un nou Premi Especial del Jurat a la Mostra per La Chinoise. A partir de Made in USA, pel·lícula de l'any 1966, el cine de Godard, ja abans caracteritzat pel seu radicalisme formal, incorpora un progressiu radicalisme polític que va esclatar en 2 llargmetratges, La Chinoise i Weekend, preludi de la seva incorporació al moviment maoïsta.
Ce soir j'ai du travail, il me dit oh, sans moi. Je m'en suis allée toute seule au cinéma. Les actualités venaient de commencer. Au bras de ma meilleure amie, il est arrivé. Ils sont passés tous les deux sans me voir. Puis devant moi, s'asseoir. J'ai cru mourir, ils se sont embrassés. Et juste au milieu du dessin animé, moi j'ai pleuré. Oh, 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 quand le film est triste, ça me fait pleurer. Oh, 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 quand le film est triste, ça me fait pleurer. Je suis rentrée bien vite tard à la maison. Mes parents, voyant mes larmes, m'ont posé des questions. J'ai été obligée de leur mentir pour leur dire quand le film est triste, ça me fait pleurer.
Possiblement la pel·lícula més famosa d'aquest període revolucionari va ser el drama de ciència-ficció Alphaville, que tal i com us he comentat, va ser reconeguda amb l'Os d'Or del Festival de Cine de Berlín. L'argument del film té moltes similituds en novel·les de ciència-ficció distòpiques com Un mundo feliz, d'Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Aquesta última portada al cine, dos anys després, per François Truffaut. També compta amb nombroses referències a Metrópolis, el metratge de Fritz Lang de 1926. Com en totes aquestes obres, a Alphaville se'ns mostra una societat futura de característiques totalitàries on seria obligatori sacrificar la llibertat i els sentiments per aconseguir la felicitat i el bé comú. Alphaville es centra en les investigacions d'un periodista anomenat Ivan Johnson, que arriba a la ciutat d'Alphaville per investigar on està el professor Von Braun, creador d'una màquina amb la que controla la ment dels habitants d'aquesta ciutat. El personatge de l'agent secret, Lemmy Caution, va ser, originàriament, una creació literària de l'escriptor britànic Peter Cheney. Una de les figures més importants de la vida de Godard va ser Anna Karina, model i actriu danesa, amb la que el realitzador es va casar l'any 1961. Anna Karina va protagonitzar nombroses pel·lícules del director galès, entre les que trobem la comèdia romàntica Una mujer és una mujer, de 1961, Vivir su vida, del 62, o Banda aparte, de 2 anys més tard. El matrimoni entre Anna Karina i Jean-Luc Godard va durar 6 anys. Després de l'estrena de Weekend, l'any 1967, el director es divorcia d'Anna Karina per casar-se aquell mateix any amb la llavors estudiant Angwa Esemski, també actriu. En aquell moment, Godard, que decideix posar el seu cine al servei del moviment revolucionari que feia eclosió amb el maig francès i adherit a la idea maoista, va abandonar els seus mètodes de treball anteriors.
J'appelle dans le vide, je t'appelle au milieu de ma nuit. Mes mots s'en vont rapides, iront-ils jusqu'à toi aujourd'hui? Allô, allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau temps là-bas sous ton ciel? Ici, même sous la pluie, l'odeur me poursuit d'un peu d'estérel. Je suis dans la cabine, enfermée dans la cage de verre. Et toi, je t'imagine dans un bar qui s'ouvre sur la mer. Allô, allô, tu m'entends? Comment vont Laurent, Jean-Luc et Joël? Dis-moi, tes amis vont-ils toujours près des îles pêcher les girelles? Ça nous fait deux unités, chaque mot nous est compté. J'appelle sans relâche et pour moi dis que s'est-il passé? Qu'est-ce que ta voix me cache? Avec qui ce soir vas-tu danser? Allô, allô, tu m'entends? Est-ce que tu m'attends? Ta bouche où est-elle? Allô, tu parles trop bas. Seras-tu là-bas si je te rappelle? Il faut que je te quitte. D'autres gens s'impatientent dehors. Et je t'ai parlé trop vite. Je ne t'ai presque rien dit encore. Allô, allô, tu m'entends? Dehors on attend, les gens sont pressés. Dans cette course de fous, le monde se fout d'un amour cassé. Ça nous fait quatre unités. Je ne veux pas te quitter.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
El mes de maig de 1968, el Festival de Canes va ser suspès per la interrupció de les projeccions que van fer Godard, Truffaut, Polanski i altres cineastes en recolzament i solidaritat amb el moviment estudiantil i obrer del maig francès. Aquest mateix any, el cineasta també va dirigir One Plus One, un documental que més tard passaria a anomenar-se Sympathy for the Devil, que no només mostra com els Rolling Stones van donar forma a aquesta cançó pas a pas, sinó que, paral·lelament, també és un testimoni imprescindible del que es va anomenar la contracultura occidental. Amb una anàlisi profund del moviment de les Panteres Negres i en referències als treballs de personatges tan rellevants com Lugo A. Jones i Eldridge Cleaver.
At his moment of doubt and pain, made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name.
a time for a change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my day. Oh yeah. But what's puzzling you is a nature of my game. Ah, yeah. Get down in it.
Per tal de diluir la pròpia autoria en un col·lectiu cinematogràfic militant, Godard va crear, juntament amb l'estudiant de filosofia Jean-Pierre Rogan, l'actriu Julie Bertot i la que en aquells moments era ja la seva esposa, Anne Wiesemsky, el grup Ziga Bertot, com a homenatge al cineasta soviètic del mateix nom. D'aquesta forma, els integrants de la formació eliminaven qualsevol vestigi d'autoria i crèdit en els films i es proposaven posar en escena autèntics artefactes de militància política radical amb els que pretenien subvertir el cine des dels seus ciments i adobar el terreny per la revolució que havia de venir. D'aquesta forma, molts dels films que va començar a rodar en 16 mil·límetres es nodrien d'influències del cine de propaganda soviètica. En paraules del propi director, eren pel·lícules revolucionàries per a audiències revolucionàries.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mets Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Diable dénonce, je renonce Mao, Mao.
C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge.
La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao.
Amb l'entrada de la dècada dels 70, encara compromès amb la militància revolucionària, Godard va provar a dirigir films de ficció convencional que exemplifiquessin les teories maoistes, dirigint-se a un públic més ampli. Com a primera peça d'aquest projecte i codirigint en Jean-Pierre Rogan, va estrenar l'any 1972 el llargmetratge Todo va bien, protagonitzat per Yves Montand i Jane Fonda, una història d'amor amb la que el cineasta es serveix per oferir una reflexió sobre la societat, la política i el capitalisme. El personatge que interpreta Yves Montand és el veritable alter ego del propi Godard. Amb aquesta pel·lícula es tancava la llarga col·laboració entre Godard i Gauguin, codirector i coguionista d'aquesta cinta de referència dins de l'obra del realitzador parisenc.
Thank you. La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell 94.6.
L'editorial estatunidenca Grove Press va donar a conèixer un comunicat de premsa anunciant una gira nord-americana exhibint les pel·lícules del col·lectiu Ziga Vertov. Els dos membres destacats de la formació, Jean-Luc Godard i Jean-Pierre Rogan, acompanyarien a les pel·lícules que serien exhibides principalment en espais no teatrals, universitats i associacions cinematogràfiques. La formació es va dissoldre després del rodatge de Letter to Jane, An Investigation About Steel. A partir dels anys 70, la qualitat i quantitat de les seves pel·lícules va anar disminuint, arribant a ser molt irregular. El cineasta intenta congraciar-se amb el cinema comercial i deixar enrere la seva etapa més política. A Suïssa, l'any 1979, es posa de nou al darrere de la càmera per rodar Salve quien pueda, la vida, la seva tornada al cine convencional en 35 mil·límetres i molt més en la línia del seu primer període. Pel que respecta a la seva vida personal, aquest mateix any Godard es separa d'Anne Wasensky, la seva segona esposa. Amb la tornada al cine més convencional, Godard participaria en projectes cinematogràfics en el seu país, així com a Califòrnia i Mozambique. La seva obra més destacable de la dècada dels 80 va ser la seva Trilogia de lo Sublime, de la que formaven part tres pel·lícules: Passión, Nombre Carmen i la controvertida Yo te saludo, María, pel·lícula on introduïa el seu punt de vista sobre la feminitat, naturalesa i cristianisme, un poema cinematogràfic d'una bellesa fulgurant que va fer esclatar la polèmica el dia de la seva estrena. María és una jove normal que juga al bàsquet i que ajuda el seu pare en una benzinera. Un dia descobreix que està embarassada malgrat no haver-se anat al llit amb cap home, ni tan sols amb el seu xicot, Josep, un taxista que no pot arribar-se a creure que pugui tenir un fill sent verge. Jean-Luc Godard va ser sobretot una persona amb un fort caràcter i una gran consciència política, el que el diferencia del seu col·lega Truffaut, que mai va permetre que la política condicionés el seu cine i la seva forma de veure la vida. Les seves darreres pel·lícules són El Collage Experimental, Film Socialisme, de l'any 2010, Adiós al Lenguaje, de l'any 2014, una narrativa fragmentada sobre un home, una dona i un gos, i amb motiu del Festival de Cannes de l'any 2018, el cineasta va presentar El Libro de Imágenes, un assaig cinematogràfic amb un muntatge de clips de pel·lícules, fotografies e imatges de guerra, amb la que va guanyar la Palma d'Or especial. L'any 2010, Jean-Luc Godard va ser guardonat amb un Òscar honorífic per tota la tasca realitzada per la indústria cinematogràfica al llarg de la seva carrera. El 13 de setembre de 2022, el diari Libération va publicar que havia mort per suïcidi assistit envoltat de les persones que l'estimaven a Gole, Suïssa, gaudint de bona salut. Inconformista i lliure fins al final, ja havia complert molt de temps enrere l'ambició de l'artista i que ja havia exposat a Abu Dessouf, el seu primer llargmetratge. Recordeu l'escena en què Patrícia, la reportera que interpreta Jean Sabat, li pregunta a l'escriptor encarnat per Jean-Pierre Melville què és el que més ambiciona en aquesta vida. I l'escriptor li respon: convertir-me en immortal i després morir. I això, 6 dècades després, és exactament el que ha aconseguit Jean-Luc Godard. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Thank you.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.